El jutge ajorna la declaració de Zapatero 15 dies, ara els dies 17 i 18 de juny, tal com havia demanat l'expresident del govern espanyol. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Ho hem sabut fa tot just uns minuts. El jutge José Luis Calama, que instrueix el cas Zapatero, accepta la petició de la defensa de l'expresident del govern espanyol i n'ajorna 15 dies la seva declaració, Joan Bota.
El cita, com deies, els dies 17 i 18 de juny perquè els advocats de Zapatero puguin estudiar amb garanties els més de 1.000 fulls del sumari que es va filtrar ahir. Al matí de Catalunya Ràdio, el portaveu de Zapatero, Luis Arroyo, admet preocupació per la possibilitat que l'expresident del govern espanyol acabi a la presó tenint en compte alguns precedents.
Yo creo que una vez visto lo que han hecho con el fiscal general del Estado, una vez hecho eso, una vez condenado el fiscal general del Estado, cualquier cosa es posible.
Mentrestant, el govern espanyol continua tancant files amb Zapatero. Les últimes hores, a xarxes socials, José María Aznar ha reivindicat, però, la seva idea de qui pugui fer alguna cosa contra l'actual govern espanyol, que la faci. Madrid, Paula Brujats i Tània Tàpia.
El govern de Pedro Sánchez no es mou ni un mil·límetre, defensa la innocència de Zapatero i no pensa en anticipar les eleccions com reclamen alguns socis. La Moncloa diu que el sumari no aporta dades que demostrin la culpabilitat de Zapatero ni el seu rol a la trama, i els ministres Elma Saiz i Óscar López, que acaben de parlar, confien que la justícia demostrarà que és innocent.
Yo, desde luego, sigo confiando plenamente en la inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero.
Es el momento de que trabaje la justicia. Respeto, confianza en la labor de la justicia. La verdad se acaba abriendo camino.
Mentrestant, Aznar creu que té més sentit que mai, diu tornar a fer bandera d'una frase que va usar el 2023 per intentar mobilitzar tothom i evitar la investidura de Sánchez. Suma forces així amb Feijó per intentar que els socis deixin caure el govern de Sánchez, però de moment ningú es mou.
En esta situación insostenible de España, esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca, porque más que nunca necesitamos ciudadanos responsables, comprometidos con nuestro país.
Mentrestant, al Catalunya Migdia d'avui també us explicarem que Jonathan Andic deixa temporalment la vicepresidència de Mango per poder-se centrar en la seva defensa.
Ho fa després de ser detingut la setmana passada per la mort del seu pare i fundador de la companyia, Isaac Andic.
I també ens fixarem en l'operació contra el cultiu i el tràfic de marihuana que els Mossos d'Esquadra han fet avui a les comarques gironines. Hi ha 26 detinguts i 600 agents mobilitzats, Laia Claret.
Sí, ha estat un dispositiu amb epicentre a la ciutat de Girona i s'han fet 27 escorcolls a una dotzena de municipis del Gironès, la Selva i la l'Empordà. S'han intervingut armes de foc, curtes i llargues, que la policia científica està analitzant, i desmantellat 11 plantacions de marihuana, i s'han intervingut grans quantitats de diners en efectiu, segons els Mossos d'Esquadra textualment.
Tot plegat el dia en què el govern ha aprovat 200 milions d'euros per la segona convocatòria del Pla de Barris. Palau de la Generalitat, Jordi Canal.
Sí, bon dia. Nova convocatòria d'aquestes subvencions per millorar les condicions de vida en barris vulnerables del país a través d'actuacions urbanístiques, ambientals i socials. El govern preveu arribar a una vintena de municipis, com en la primera convocatòria, amb aquests 200 milions d'euros que confia poder ampliar fins a 300.
I aquesta tarda el govern i els sindicats de l'educació es tornaran a reunir per intentar desencallar el conflicte que hi ha al sector. Demà hi ha convocada una nova vaga general a tot Catalunya.
Mentrestant, a pocs dies dels exàmens de selectivitat, els treballadors de les biblioteques públiques de Barcelona han començat una vaga indefinida per reclamar millores laborals.
Més detalls, Òscar Callau.
La primera jornada de vaga indefinida del Servei de Biblioteques de Barcelona ha començat amb una concentració d'unes 200 o 300 persones a la plaça de Sant Jaume de Barcelona. Si la situació no es desencalla, la pròxima data important al calendari és el 5 de juny, quan ja ha convocada una vaga de totes les biblioteques públiques de Catalunya.
Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Pendents del futur d'Alexia Putellas.
Avui s'espera que la capitana del Barça anunciï la decisió que ha pres i que tot apunta que serà deixar el Barça aquest estiu, després de 14 temporades al club. Demà juguen l'últim partit de la temporada al Johan i seria una bona oportunitat per fer-li un gran homenatge. En bàsquet s'han reunit avui el president electe Joan Laporta amb Xavi Pasqual per intentar convèncer-lo que segueixi sent l'entrenador del bàsquet l'any que ve. L'Ernest Macià ens donarà els detalls de com ha anat aquesta reunió i també del futur de Juan Carlos Navarro. I el nou director general esportiu de l'Espanyol, Monchi, ha confirmat la continuïtat de Manolo com a tècnic per la temporada que ve.
veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
Bon dia. A aquesta hora hi ha dos punts amb trànsit dens a la P7, a Subirat, sentit Tarragona, per unes obres, i a Mollet, sentit nord, cap a l'enllaç amb la C-17. A Barcelona, circulació densa a la Ronda de Dalt, de Pedralbes a la Vall d'Hebron, en tots dos sentits, i a la Litoral, de Sant Adrià a la Barceloneta, sentit Llobregat, i a la Zona Franca, sentit Besòs.
I ens falta el temps.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
Seguim amb la setmana plenament d'estiu.
Sí, una setmana anòmala. Estem a 26 de maig i tenim un ambient de juliol o d'agost, com a mínim en hores centrals del dia. Avui el termòmetre pràcticament estable, això sí, s'enfila 2 o 3 graus respecte a ahir en alguns punts de les comarques gironines. La tarda serà contundent de sol a tot arreu i per dijous i divendres els mapes continuen mantenint l'amenaça de valors de fins a 38-39 a Ponent, cosa que suposaria, si s'assoleixen, i dependrà dels observatoris, nous rècords històrics pel mes de maig. Haurem d'esperar, però ja portem des del dia 20 i probablement acabarem el mes amb una anomalia molt marcada.
Gràcies, Francesc. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:06. La declaració de José Luis Rodríguez Zapatero s'endarrereix. L'expresident espanyol havia de comparèixer dimarts de la setmana que ve davant de l'Audiència Nacional, però el jutge ha acceptat la petició de l'exlíder socialista de tenir més temps per poder estudiar el sumari i ajornar la seva declaració dues setmanes. La deixa els dies 17 i 18 de juny. Un temps que se li pot fer llarg al govern espanyol, que insisteix en defensar la continuïtat de la legislatura i la innocència de l'antic secretari general del PSOE i un dels principals suports de Pedro Sánchez. Madrid, Paula Brujans, bon dia.
Què tal? Molt dia. Bon dia. Si les explicacions de Zapatero es faran esperar i ara guanya 3 setmanes més per estudiar-se el cas abans de donar la cara davant del jutge de l'Audiència Nacional, seran també 3 setmanes d'agonia per al govern espanyol, que de moment no es mou ni una coma. Diuen que les revelacions del sumari no alteren la seva versió. Asseguren que no hi ha cap prova que assenyali la culpabilitat de Zapatero i els ministres Elma Sáiz i Óscar López confien en la seva innocència i diuen que s'acabarà demostrant.
Desde luego este gobierno confía en que se pueda respetar la presunción de inocencia del presidente Zapatero.
Yo, desde luego, sigo confiando plenamente en la inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero.
A la Moncloa diuen que el sumari no porta cap dada que demostri la culpabilitat de l'expresident a la trama, mentre treuen ferro a la possibilitat d'una moció de censura. El govern espanyol diu que treballa per acabar la legislatura i, tot i la pressió de socis com el PNB, la Moncloa fa orelles sordes. No hi haurà ni eleccions anticipades ni tampoc moció de confiança. L'objectiu és seguir fins l'estiu del 2027 buscant suports per tirar endavant.
Respeto absoluto a las declaraciones del portavoz del PNV, aunque pues no se comparten. Le voy a decir, la vocación de un gobierno que pretende cada día mejorar la vida de la gente, y esa es la acción de este gobierno, y esa es la que vamos a hacer hasta el último día que acabe la legislatura.
El gobierno va a seguir peleando. El camino no es rendirse.
Era la idea que llançava la Moncloa més enllà de defensar un altre cop la innocència de Zapatero. Pedro Sánchez, que per cert avui no era al Consell de Ministres, és a Roma, on demà reuneix amb el papa Lleó XIV, el president del govern espanyol, per tant, que capeja la tempesta a distància i que emplaça la roda de premsa que té prevista fer demà al migdia al Vaticà per donar més explicacions sobre el cas Zapatero.
En una línia semblant, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha mostrat també la seva confiança en Zapatero i en l'estat de dret. Illa creu que cal esperar les explicacions de l'expresident del govern espanyol. En una entrevista aquest migdia a La Sexta, el president de la Generalitat i líder del PSC ha demanat esgotar fins al final la legislatura espanyola.
Yo creo que sí. Es más, le voy a decir, creo que debe de aguantar. Porque creo que la estabilidad es un bien en estos momentos para el conjunto de España. La causa socialista, que viene de lejos y que tiene perspectiva de durar mucho más, pues no, ni se rinde ni se dobla. Aquí estamos. Aquí estamos.
Y I enmig d'aquesta tempesta política, pel cas Zapatero, reapareix l'expresident José María Aznar per insistir en la seva frase, aquella de el que pugui fer, que faci. Creu que la situació és insostenible i que tothom s'ha de moure per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa. Se suma a la pressió del líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, cap als socis del PSOE per forçar un canvi. A dins del PSOE, Emiliano García Page fa seva la tesi de Felipe González i demana o qüestió de confiança o avançament d'eleccions. Tornem a Madrid ara amb Tània Tàpia. Bon dia.
Què tal? Bon dia. El PP no troba la manera per decantar la balança i aconseguir que socis com el PNB o Junts els ajudin a fer fora Sánchez a través d'una moció de censura. La presó s'ha sumat ara a José María Aznar. Diu que té més sentit que mai tornar a fer bandera de la seva famosa frase del que pugui fer, que faci. Ho ha fet amb un vídeo penjat a les xarxes.
En esta situació insostenible d'Espanya, esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca, porque más que nunca necesitamos ciudadanos responsables comprometidos con nuestro país.
Una frase que ens remunta al 2023 en el context de les negociacions amb l'independentisme per investir Pedro Sánchez. Ara Aznar busca sumar forces amb Feijóo, el líder del PP, posa pressió als socis i els ataca per incoherents.
De momento, lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.
Però avui Junts ha tornat a tancar la porta a una eventual moció de censura. En això el PSOE està tranquil, però en el si del seu partit creixen les veus que exigeixen fer alguna cosa. Ho ha dit ja l'expresident Felipe González, que aposta per avançar eleccions, s'hi ha sumat avui Emiliano García Page.
Este es el momento de mayor riesgo para el Partido Socialista en toda la democracia. Creo que a estas alturas prolongar la agonía ya ni siquiera a esos pocos les puede beneficiar.
El president Manchet critica Sánchez per posar per endavant els interessos seus i no els del partit.
I és que Rodríguez Zapatero té al davant una llarga i complexa investigació que neix amb un suposat tràfic d'influències en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Però s'ha anat estenent a un entramat d'empreses instrumentals, algunes vinculades a l'expresident i d'altres al seu amic íntim Julio Martínez, amb branques en el mercat de l'or, del petroli, Venezuela o la Xina, Pilar García.
Sí, la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal ha d'analitzar tot el material que va intervenir al despatx de l'expresident, agendes, telèfons, discos durs, i el jutge ha demanat també tot el contingut dels correus de l'expresident des del 2020 fins ara, i també els de l'empresa de les seves filles, que segons les investigacions generava facturació per donar cobertura formal a les operacions de l'entramat de tràfic d'influències. Les investigacions, com dèiem, van més enllà i vinculen Zapatero i Julio Martínez amb empreses a l'estranger, com ara les Illes Verges Britàniques, i amb moviments opacs amb la compravenda d'or i de petroli. També la possible participació en decisions del govern de Venezuela, com l'alliberament de presoners i si seguien ordres d'algú.
L'antic assessor de Zapatero i ara el seu portaveu, Luis Arroyo, ha assegurat avui al matí de Catalunya Ràdio que tot plegat és un error gegant i que els informes estan plens de conjectures.
I ha defensat que per alguns sectors vincular l'expresident amb la corrupció seria un triomf.
Ha mediado causes molt complexes. Con el independentismo catalán, claro que sí, pero también entre el gobierno y la oposición venezolana. Dialogó con ETA, ni más ni menos. Se dijo que había traicionado a los muertos. Siempre a la vanguardia del diálogo, a la vanguardia de la paz, del entendimiento, de los derechos sociales, pues es una pieza de caza mayor.
I quan Zapatero declari davant el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, Arroyo no les té totes, que no acabi a la presó, vist el que ha passat en altres casos.
Yo creo que una vez visto lo que han hecho con el fiscal general del Estado, una vez hecho eso, una vez condenado el fiscal general del Estado, cualquier cosa es posible.
I en relació amb les joies que l'UDEF va decomissar de la caixa forta que Zapatero tenia al seu despatx, Arroyo ha detallat que la caixa forta es va portar de casa de l'expresident quan va anar a viure de lloguer i que part de les joies són herències familiars i tenen un valor d'entre 30.000 i 50.000 euros.
Per cert que amb aquest cas Zapatero obert, els pròxims dies també seran claus per Begoña Gómez, la parella de l'actual president espanyol Pedro Sánchez. El jutge Juan Carlos Peinado ha citat a declarar Gómez d'aquí a 15 dies, el 9 de juny, per comunicar-li que serà un jurat popular qui l'acabarà jutjant. A més, vol que hi vagi presencialment i l'adverteix que si no hi va, prendrà mesures perquè hi sigui. Peinado ha mogut fitxa l'endemà que es fes públic l'últim informe de la investigació de la Guàrdia Civil, el pas previ a jutjar-la per malversació, tràfic d'influències i apropiació indeguda. Acabem la crònica política abans de la publicitat, però ara centrada en el País Valencià. Vox ha forçat el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, a assumir la prioritat nacional per tal d'aprovar els pressupostos d'aquest any, un concepte que els populars, aquest de prioritat nacional, ja han acceptat en els pactes del govern a l'Aragó o a Extremadura. València, Alba Barbosa.
El grup d'extrema dreta ha anunciat avui l'acord amb el PP valencià per tenir nous comptes aquest any i entre els compromisos han imposat als populars que acceptin incloure-hi mesures que prioritzin els espanyols en ajudes socials i en l'accés a l'habitatge. José María Llanos, portaveu de Vox a les Corts, ha reconegut la bona disposició del Consell i ha avançat els punts que han permès el pacte.
Una importante reducción fiscal, abordar de forma firme, eficaz, el problema de la vivienda y, por supuesto, algo esencial que es la prioridad nacional.
Des del PP entenen que l'entesa demostra l'estabilitat política al País Valencià. Fernando Pastor, portaveu del Grup Popular a les Corts.
Pese al bloqueo del gobierno de España y pese a la oposición en Valencia, la comunidad valenciana funciona.
Els socialistes valencians lamenten que el PP vengui el futur dels valencians a l'extrema dreta i exigeixen que es faci públic l'acord. José Muñoz.
La Generalitat Valenciana del Partido Popular és, lamentablemente, la primera en plegarse a la prioridad nacional para sacar unos presupuestos autonómicos. Exigimos desde el Partido Socialista que Pérez Llorca explique cuáles han sido las concesiones.
Aquest divendres els comptes es presentaran a les Corts i s'aprovaran a finals de juliol.
Passa pràcticament un minut d'un quart de tres. Fem una pausa i de seguida continuem amb més coses.
Catalunya migdia.
Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
Sabem que hi ha persones a qui els agrada anar amb màniga curta a casa i d'altres que són més de manta i mitjons. I per tal que tothom pugui tenir casa seva a la temperatura perfecta, a Obramat hi trobaràs les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client amb la millor tecnologia i eficiència energètica. 20 anys construint junts. Obramat.
Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Òlbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic. O allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
Sou molt bona gent!
Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat enviu.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
Tuya.
Es el de la web. Y solo te llaman si lo necesitas.
Sí, tu prima.
Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta-la a helloprima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
Catalunya migdia. Passen 3 minuts d'un quart. Jonathan Andic, investigat per la mort del seu pare en una excursió a Montserrat, deixa temporalment la vicepresidència del grup Mango per poder-se centrar en la seva defensa. Ho ha anunciat en una carta que ha escrit a tota la plantilla de la companyia, Mireia Sala.
El fill primogènit del fundador de Mango diu que deixa temporalment els càrrecs a l'empresa perquè la imputació per la mort del seu pare li impedeix mantenir la dedicació i el compromís necessaris. Andic diu que necessita tota l'energia per demostrar la seva innocència. Tot i això, conservarà la responsabilitat en els projectes familiars, empresarials i socials. socials que comparteix amb les seves germanes. A Jonathan Andic el van detenir els Mossos la setmana passada arran dels indicis que la mort del seu pare, Isaac Andic, no va ser accidental i va quedar en llibertat després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. Tant el president i conseller delegat de Mango, Toni Ruiz, com la família han donat suport a Jonathan Andic i li han traslladat el seu màxim respecte i comprensió. La carta que ha enviat a la plantilla és la primera declaració pública defensant la seva innocència i denuncia que l'acusació en contra seva és injusta i infundada i està convençut que es demostrarà la seva innocència. Segons ell, la investigació del cas ha generat un relat públic descontextualitzat i tergiversat i ha provocat una percepció de la seva culpabilitat que no té a veure amb la realitat.
Els Mossos d'Esquadra han detingut 26 persones en l'operatiu que ha començat aquesta matinada a comarques de Girona. Més de 600 Mossos d'Esquadra han fet una trentena d'escorcolls i han intervingut armes, diners en efectiu i plantacions de marihuana. Girona, Laia Claret.
L'operatiu ha estat contra una suposada organització criminal dedicada al tràfic i cultiu de marihuana, però la policia també relacionava aquestes persones amb la tinença d'armes i blanqueig de capital. En l'operatiu, a banda d'aquestes 26 persones detingudes, la policia també ha intervingut armes. Armes de foc curtes i llargues i estan pendents de l'anàlisi per part de la policia científica. També han desmantellat 11 plantacions de marihuana i han intervingut grans quantitats de diners, segons els Mossos d'Esquadra textualment. Els 27 escorcolls han estat amb epicentre a Girona, al barri de Font de la Pólvora, però també n'hi ha hagut el gironès a Llagostera, Bescanó, Salrà, Quart i Salt, a la comarca de la Selva, Riudarenes, Sils o Caldes de Malavella, i també a l'Escala, a l'Alt Empordà.
Mentrestant, els ajuntaments podran tornar a demanar 200 milions d'euros en ajudes per millorar les zones més vulnerables dels seus municipis. Avui el govern ha aprovat una nova convocatòria de l'anomenat Pla de Barris per tal de fer actuacions urbanes, ambientals i socials en aquests punts més desafavorits. Palau de la Generalitat, Jordi Canal.
Bon dia. Els consistoris podran presentar els seus projectes a la convocatòria a partir del 6 de juliol. Els escollits rebran ajudes d'entre 3 i 25 milions d'euros per abordar aquestes millores en l'espai urbà i la cohesió social. La previsió és que seran una vintena de municipis els que es beneficiaran d'aquests 200 milions d'euros que dèiem en total, tot i que el govern preveu poder ampliar-los a 300 quan disposi de pressupostos. Diners que contribueixen a millorar les condicions de vida dels ciutadans, segons destaca la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
Connecten tres idees que sempre haurien d'anar juntes: justícia social, sostenibilitat ambiental i qualitat urbana. Finalment, el que busquem són barris i viles on es visqui millor. Per tant, una política d'aquestes i una convocatòria d'aquestes que fa que la gent palpi les consecucions i les transformacions de les polítiques públiques.
L'any passat, la primera convocatòria del Pla de Barris, una de les promeses i prioritats del president Illa, va escollir ja una vintena de projectes que s'aniran a executar tant els pròxims anys i els va concedir 233 milions d'euros. Molts van ser per actuacions als centres històrics i nuclis antics, com els de Lleida, Manresa, Olot o Tortosa, però també per millorar les condicions de vida en altres barris, com la part baixa de Tarragona, el Pont Major de Girona o el barri de Cerdanyola de Mataró.
Més coses. El govern i els sindicats d'educació tenen una reunió clau aquesta tarda per arribar a un acord i acabar amb les protestes. Serà la cinquena trobada i arriba el dia abans que reprenguin les aturades amb una vaga general prevista per demà a tot Catalunya i amb la possibilitat d'intensificar-les i fer-les coincidir amb la visita del Papa els dies 9 i 10 de juny, Sara Canyeté.
Sí, els sindicats que mantenen les protestes diuen que si el departament no porta una proposta que contempli una pujada de sou per a tothom més enllà dels 200 euros ja aprovats, s'aixecaran de la taula i esperen que aquesta tarda es pugui avançar en aquesta direcció. De moment, el departament condiciona la millora de sous a complements per als docents que assumeixin més tasques. A l'espera de veure quina és la proposta que es pot posar aquesta tarda sobre la taula, des del govern confien que el conflicte es desencallarà els propers dies. Avui han aprovat una dotació de prop de 1.800 efectius més per al curs que ve. Sílvia Paneque és la portaveu del govern.
Però esperem que ens permeti desencallar el conflicte i acostar posicions amb uns recursos que, com dic, no són menors i amb uns acords de govern que crec que donen una idea clara de que el govern vol enfortir, no només resoldre les condicions laborals del professorat, que ho hem dit sempre, sinó enfortir el nostre sistema educatiu.
En aquesta negociació també caldrà veure com se situen els dos sindicats que ja van signar l'acord, UGT i Comissions Obreres, que diuen que si es pot millorar aquest capítol, el de les retribucions, ells prioritzen la recuperació del deute dels estadis, un complement salarial que es comença a cobrar a partir del 6è any de docència i que durant anys es va endarrerir, cosa que va perjudicar els treballadors.
I parlant de vagues...
I la Bíblia està fatal!
Les biblioteques de Barcelona estan en vaga indefinida perquè les negociacions amb l'Ajuntament estan en punt mort. Els treballadors s'han concentrat aquest matí a la plaça Sant Jaume i s'han manifestat pel centre de la ciutat, Òscar Callau.
El personal de les biblioteques s'ha concentrat amb els treballadors de serveis socials i els de l'Oficina d'Atenció Ciutadana, tres col·lectius que denuncien l'empitjorament de les seves condicions laborals i el menyspreu del consistori. Pau Solsona, delegat sindical de CGT, al Consorci de Biblioteques de Barcelona.
Bueno, avui hem arribat com a un punt límit, comencem una vaga indefinida i reivindicam el que fa temps que ja venim reivindicant, que patim uns horaris abusius, que no estan compensats, una manca de conciliació i una manca de reconeixement del sector que afecta tant a les nostres condicions laborals com a la qualitat del servei.
Els usuaris s'han trobat amb els equipaments tancats. Sentim el Rafel, soci de la Biblioteca Gòtic Andreu Nin a la Rambla.
Hi ha algú llibres, també algú de música, la faig servir bastant, la biblioteca. Com que sóc soci, doncs... Però jo us entenc, que facin això, perquè, clar, cobren poc, fa moltes hores extres, el maltractament que tenen dels usuaris alguns que els insulten i t'estan farts.
Si el conflicte no es desencalla, divendres 5 de juny la vaga es farà extensiva a totes les biblioteques públiques de Catalunya.
D'aquí a 5 minuts seran 2:15. 30 segons de publicitat i la informació internacional.
Catalunya migdia.
Vols portar la teva empresa més lluny? Exportar o implantar-se a l'exterior és una oportunitat de creixement única en un món que no deixa de canviar. Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obre la porta a internacionalitzar la teva empresa amb seguretat i amb un acompanyament expert i personalitzat. Descobreixo acció.gencat.cat.
Catalunya migdia.
Anem, doncs, a la informació internacional. Comencem per un accident. Almenys 4 persones, 2 d'ells infants, han mort en un xoc entre un tren i un minibús escolar aquest matí a Biggenhout, al nord de Bèlgica. La col·lisió també ha deixat 5 menors ferits en estat greu i crític que s'han traslladat a l'hospital. Totes les víctimes anaven a l'autocar que ha creuat les vies del tren en un pas a nivell que estava tancat. Biggenhout, Bruno Fortea.
Hola, bon dia. La Fiscalia belga ha obert una investigació per esclarir què hi feia el minibús accidentat enmig del pas a nivell, en un moment en què les barreres estaven abaixades i la llum del semàfor dels cotxes també estava en vermell. Com a mínim això és el que acrediten les càmeres de videovigilància de la zona, segons ha dit l'empresa gestora de la xarxa de trens. Aquí, però, al lloc dels fets, alguns veïns, com en Roni, han denunciat a Catalunya Ràdio la falta de seguretat que diuen que hi ha a la zona del pas a nivell on hi ha hagut l'accident.
That crossing over there is not...
Aquell pas d'allà, per mi, no és 100% segur. Sobretot quan vens d'aquesta direcció. No és fàcil veure el semàfor vermell a causa del sol del matí. El sol surt per l'est i queda just de cara als semàfors. Crec que es podria millorar. Podria ser molt més segur.
The safety could be better.
El cert és que aquest poble, Biggenhout, és una localitat partida per les vies del tren i en la majoria de trams es poden creuar sense gaires obstacles, amb molta facilitat. Alguns veïns també ens deien que estaven estranyats que això, que una cosa així no hagués passat abans. Ara mateix, aquí, al lloc dels fets, hi ha un ampli dispositiu d'emergències inspeccionant la zona i el tren accidentat. També s'ha habilitat un espai per donar suport psicològic a les famílies de les víctimes. Els menors que anaven al minibús escolar eren alumnes d'un centre d'educació especial. Els dos infants morts tenien 12 i 15 anys. També han perdut la vida el conductor del minibús i un altre adult que acompanyava els menors.
Els Estats Units calculen que caldran encara dies per tancar un acord amb l'Iran després d'atacar de nou aquesta nit objectius militars del règim de Teheran. Les negociacions continuen, però ara enmig de tensió i sense perspectives d'acord immediat. L'Iran assegura als Estats Units que han violat l'alto al foc i que reserven el dret de represàlia, Jordi Baró.
Els Estats Units han atacat aquesta nit rampes de llançament de míssils i vaixells iranians que volien col·locar mines en aigües de l'estret d'Hormuz i ho han justificat com una acció de defensa pròpia. L'Iran, per via del ministre d'Afers Estrangers, assegura que hi respondrà i que ha abatut un dron americà que ha entrat al seu espai aeri. Els Estats Units i l'Iran continuen, mentrestant, negociant la fi de la guerra, però sense expectatives d'un acord imminent. Marco Rubio, secretari d'Estat nord-americà.
Com qualsevol cosa així, trigarà un parell de dies per resoldre els desacords sobre una paraula, una frase. Així que hi haurem de treballar. Si hi ha un acord, hi haurem de treballar. Si no és un bon acord, no n'hi haurà cap.
Al front del Líban, Netanyahu ha promès bombardejar més la milícia milícia xiïta de Hezbollah i l'exèrcit israelià ha instat a evacuar una nova localitat al sud del país. Els nous atacs i la incertesa sobre el futur de les negociacions de pau han fet pujar lleugerament el preu del petroli, fins als $98 al barril de Brent, després de caure ahir amb força davant la perspectiva d'un acord aviat.
I d'un conflicte a un altre. Ucraïna treu ferro a l'enèsima amenaça russa de bombardejar Kiev, que qualifica de xantatge desvergonyit. L'endemà que el Kremlin llancés l'avís d'atacs sistemàtics, res ha canviat a la capital ucraïnesa. Ningú ha fet cas i les ambaixades no han fugit. Arribats a aquest punt de la guerra, tothom té assumida la retòrica habitual russa. Els atacs russos de les últimes hores han afectat el sud, amb un mort a Odessa, segons fonts oficials, Albert Manyà.
El portaveu de Putin avui només ha afegit el matís que sistemàtic no vol dir periòdic. En tot cas, el ministre d'Afers Estrangers ucraïnès conclou que el risc és el mateix que sempre. Per això les ambaixades occidentals han mantingut l'activitat. Al carrer, els ciutadans tenen clar que no es pot cedir a Moscou, com explica la Caterina, una treballadora humanitària, i l'Alexander, un exsoldat.
Ens prenem seriosament els russos perquè bàsicament ens bombardegen constantment. Ens van bombardejar tot l'hivern i encara ens bombardegen ara. Res de nou, tot com sempre, estem preparats per anar al refugi.
Els arguments de Rússia no són arguments en absolut. Visc a prop i em quedaré a Ucraïna. Em quedaré a Kiev.
El president Zelensky s'ha reunit amb la líder de l'oposició bielorussa, Svetlana Tikhanovskaya, i representants de 24 països que li han fet costat. Una imatge de normalitat en l'agenda presidencial. En el terreny diplomàtic, Brussel·les ha convocat el responsable de l'ambaixada russa per dir que aquest tipus d'amenaces són inacceptables.
Més coses, ara ja fora de la informació internacional. El Ministeri de Consum ordena bloquejar els webs de les plataformes de predicció nord-americanes Polymarket i Kalshi i els obre expedient sancionador perquè han vist que operaven sense llicència de joc a l'estat espanyol. Aquestes empreses, juntes, tenen el monopoli mundial dels mercats de prediccions. Els usuaris hi poden apostar sobre absolutament qualsevol cosa. Els resultats d'unes eleccions, d'una guerra o també si arrestaran José Luis Rodríguez Zapatero abans que s'acabi aquest mes.
Avui encara estan actives, de fet ho poden estar uns dies més fins que s'executi l'ordre de bloquejar-les. Després Consum elaborarà un informe i, segons els experts, és fàcil que els acabin denegant la llicència de joc per operar a Espanya. El motiu és que la legislació europea sobre el joc és molt més restrictiva que la nord-americana en termes de protecció del consumidor, especialment del menor. Ana Jiménez Arco, professora dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC.
A no ser que tingui un control parental, des d'un mòbil es poden connectar. Aleshores, el que estan intentant és, com a mínim, per temes de protecció als menors o persones que no tinguin potser aquesta capacitat de... Aquesta és la idea.
De tota manera, els usuaris catalans, espanyols, podran continuar jugant-hi si canvia el domini o es posa una altra VPN. És molt complicat, diu Jiménez, posar tallafocs al món digital. Per cert, que no és que Espanya hagi inventat res ara. Aquestes webs ja les han prohibides a països de Llatinoamèrica i l'Àsia pel perill justament d'addicció que representen, sobretot pels menors.
Els dos cooperants italians que havien estat 3 mesos a la República Democràtica del Congo han donat negatiu a les proves per comprovar si s'havien infectat d'Ebola. Avui el director general de l'OMS, Tedros Adhanom, visita la regió d'Ituri, l'epicentre del brot d'aquesta febre hemorràgica que ja ha fet 220 morts i prop de 900 possibles contagis, Mònica Mas.
Els dos italians, un home de 31 anys i una dona de 33, van arribar a Uganda amb febre, vòmits, diarrea i la dona també tenia símptomes neurològics, un quadre clínic compatible amb l'Ebola. Estan ingressats en aïllament a l'Hospital de Sacco de Milà i no es descarta que la dona la traslladin a cures intensives. Les proves per detectar l'Ebola han donat negatiu aquest matí. Segons sembla, el responsable dels símptomes seria un bacteri comú i habitual a l'Àfrica. Des de Metges Sense Fronteres, Esperanza Santos, experta en Ebola, remarca en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio que la possibilitat que aquesta febre hemorràgica arribi a Europa és molt remota.
Però bueno, yo creo que tampoco hay que... Tampoco hay que subir la paranoia, simplemente es eso, hay que poner los medios para controlar la epidemia en el Congo y así no se extenderá.
L'Organització Mundial de la Salut reconeix que l'epidèmia els està superant en velocitat i que el conflicte armat que viu al Congo dificulta les tasques de control. Recordem que el brot d'Ebola es va declarar el 15 de maig i es tracta d'una variant sense vacuna ni tractament específic que té una taxa de mortalitat del 50%.
I atenció a això, Catalunya rebrà 15 milions menys d'inversió estatal per dependència per culpa de la mala gestió i per no haver reduït les llistes d'espera. Ho recull un informe de l'Associació Estatal de Directors i Gerents de Serveis Socials que també denuncia que la Generalitat va retallar la seva aportació en dependència l'any 2025, tot i ser la comunitat amb més llistes d'espera a Marriera.
El govern espanyol redueix el finançament a Catalunya i a 7 comunitats més per incomplir objectius com la qualitat del servei o el temps d'espera per accedir a una residència. Ho ha explicat a 3CAT Info José Manuel Ramírez, president de l'Associació Estatal de Directors de Serveis Socials.
Catalunya, en el año 2026, recibirá 15 millones y medio menos de euros que en el año 2025. Y lo grave no es eso, lo grave es ya que van 2 años consecutivos perdiendo dinero por incumplimiento de objetivos.
A més de rebre menys diners, Catalunya també inverteix menys en dependència, segons aquest informe. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, no ha desmentit les xifres i ha posat en valor el pla de cures del govern per millorar l'atenció a la dependència.
És una absoluta prioritat i estem convençuts que amb aquest pla de xoc, amb el pla cures, serem capaços de revertir una situació acumulada que, com bé diu, estem pràcticament en l'equador d'aquesta legislatura i que, per tant, hem de deixar resolta en aquesta legislatura per l'afectació greu que té molts usuaris amb els seus entorns familiars.
Segons aquest informe, Catalunya destina poc més de 8.000 euros anuals de mitjana per persona a la dependència, una xifra lleugerament inferior a la mitjana espanyola i molt lluny dels més de 14.000 que hi destina el País Basc, la comunitat que més inverteix.
Passen 5 minuts a 2:15, fem una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
Ei, que sembla que sóc jo? Doncs no. Però a partir de les 8 del vespre hi ha els autèntics i les autèntiques. Us hi esperem.
Xavier Solà ens convida a anar més enllà de la font habitual per trobar sons que les plataformes mai ens proposarien.
Fixa't com sona Edició Clàssics.
Una tria musical de categoria i amb la participació dels oients.
I és que la ràdio més sostenible és la que es fa amb energia solar.
De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Fixa't com sona Edició Clàssics. A Catalunya Música.
Oh, Fixa't com sona...
Catalunya migdia. Passant 6 minuts a 2:15. L'hispanista Ian Gibson denuncia que si Espanya no busca aviat a Granada el cos de Federico García Lorca, d'aquí a poc temps podria ser tard. Ho explica en el seu llibre No me encontraron, la fossa de Lorca, crònica d'un olvido, que acaba de publicar, i també ho ha fet en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Marc Garriga.
Per Gibson és incomprensible que no sigui una prioritat d'estat.
El gobierno tiene que tomar cartas en el asunto, porque, fíjate, Granada quiere ser capital de la cultura europea, no sé, el año 31. Van a llegar miles y miles de personas a Granada en busca de la tumba del poeta nacional, y el hispano dice, bueno, sabemos...
Gibson creu que en el moment que governin Espanya el PP i Vox serà impossible buscar-lo amb l'excusa de no reobrir velles ferides, un argument que diu que li remou l'estómac. Per això considera ridícules les excuses que es posen per no indagar en el lloc que l'enterrador li va assenyalar fa 50 anys.
Hay una fuente monumental nueva que hicieron y yo creo que hay indicios de que están debajo de esta fuente. Es una fuente que no le gustaría nada a Federico. Y claro, van allí y no pudimos llevar el georadar porque había agua en la fuente. Es un esperpento del Valle Inclán.
Diu que són milions les persones que volen saber on és, perquè és el símbol dels 115.000 desapareguts de la Guerra Civil i la dictadura que encara no s'han trobat mai.
Un altre escriptor? Richard Ford adverteix del perill que corre el món cultural dels Estats Units, governat per Donald Trump, de qui ha dit que té por de la vida intel·lectual. L'escriptor nord-americà visita Barcelona per presentar l'assaig En palabras sencillas, que defensa que l'espai públic i l'àmbit privat no són compartiments aïllats i que la política es filtra en la intimitat de cadascú. Barcelona, Montse Camps.
A través de les novel·les protagonitzades pel seu celebrat personatge Frank Bascom, Richard Ford ha descrit l'Amèrica del segle XX amb mirada crítica i irònica. Premi Pulitzer i Premi Princesa d'Astúries i considerat un dels principals escriptors nord-americans, assegura que llegir és clau en la vida i els llibres ens ensenyen la veritat. En aquest marc parla del moment actual al seu país i diu que cal fer front a la por que Trump té a la vida intel·lectual.
Trump, i demano perdó fins i tot per fer servir el seu nom, Trump té por dels intel·lectuals. Hem de ser conscients de la por que li generen i el risc que vulgui exterminar-los. Tot i que Stalin ja va assassinar els professors, els escriptors, no crec que això mateix pugui passar als Estats Units, malgrat que la situació és la mateixa. En qualsevol cas, hem de dir-ho en veu alta i afrontar-ho.
Als seus 82 anys, Ford publica En palabras sencillas, un assaig on fa un recorregut per la seva vida i les seves primeres passes com a novel·lista i on reflexiona sobre com la literatura i la política s'entrellacen i es pregunta com es pot viure amb decència en un món en què la política tendeix a ser deshonesta. En parlarà aquest vespre al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.
I abans dels esports, recordem dues morts il·lustres. La primera, aquesta. La llegenda del jazz Sonny Rollins ha mort als 95 anys, segons que ha informat el seu entorn a la seva pàgina oficial. Rollins estava considerat com un colós del saxofó i una de les últimes figures de l'edat d'or del jazz més lliure. Nascut a Nova York, va col·laborar amb altres figures del gènere com Miles Davis o Charlie Parker, on alguns dels seus èxits s'han convertit en veritables estàndards. Va rebre un Grammy l'any 2001, el millor àlbum de jazz instrumental pel disc This Is What I Do, entre altres premis. Els seus problemes respiratoris el van fer retirar-se dels escenaris l'any 2014. I també ha mort el dibuixant i humorista gràfic Jordi Amorós, més conegut sota el pseudònim Ja, que ha mort als 82 anys. Amorós va ser un dels figurants, una de les figures destacades de l'humor gràfic durant el tardofranquisme i durant la transició, també. Va desenvolupar gran part de la seva carrera en publicacions com ara El Papus, Barrabàs o El Jueves, on tractava temes tabú dels últims anys del franquisme. Va ser dibuixant gràfic, guionista, animador, cineasta i publicista, sempre amb obres plenes de crítica social i també crítiques polítiques. Com a realitzador, va ser també responsable de pel·lícules d'animació com Històries d'amor i massacre o Despertaferro, entre d'altres. L'Acadèmia del Cinema Català va anomenar-lo membre d'honor el juliol de l'any 2020.
Catalunya migdia.
Des d'ara i fins les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Amb protagonisme per Alexia Putellas.
Perquè estem pendents un dia més de l'anunci sobre el seu futur. Demà el Barça juga a l'últim partit de la temporada a casa, el Johan Cruyff, i serà un partit que pot servir de comiat d'Alexia Putellas i d'altres jugadores que no seguiran l'any que ve. Però, com dèiem, seguim pendents aquesta decisió que ha de prendre la capitana, Ruth Vilà.
El vestidor del Barça té en clar que Alexia mereix un gran homenatge, ho assegurava avui Pere Romeu en la prèvia d'aquest partit contra la Reial Societat.
És una llegenda del club, és una futbolista importantíssima que ha guanyat moltíssim aquí, que ha ajudat molt a que el futbol femení vagi cap endavant. Per tant, en cas de que marxés, està clar que hauria de rebre l'homenatge que es mereix.
Pot ser l'últim partit al Johan Cruyff d'Alexia Putellas i ho serà segur el Dona Valla i Mapi León. També continua pendent de firmar l'oferta de renovació que li ha fet el club al mateix entrenador, Pere Romeu. Al Barça li ha ofert una renovació de com a mínim dues temporades. Romeu, que ha tingut dubtes durant la temporada de si continua al Barça o marxar, en principi tancarà la seva continuïtat a les pròximes setmanes.
Els propers dies, les properes setmanes, tindrem més informació. Jo estic tranquil, tinc ganes d'acabar la temporada i assentar una mica les bases de tot i poder estar tranquil i poder prendre les millors decisions possibles, però he gaudit moltíssim aquesta temporada, he gaudit molt amb l'equip, he gaudit molt de tots els títols aconseguits i ja veurem què ens deparen les properes setmanes.
Doncs demà a les 7, últim partit del Barça de les 4 copes al Johan Cruyff contra la Reial Societat, és el penúltim partit de la temporada.
També de futur s'ha parlat aquest matí al Barça de bàsquet, perquè avui hi ha hagut reunió important. S'han reunit Laporta i Xavi Pascual amb la continuïtat del tècnic sobre la taula. Ernest Macià, la reunió s'ha acabat. Què passarà amb Pascual?
Doncs, si no s'ho repensa, Xavi Pascual no seguirà.
Ha sigut una reunió cordial, prop del Palau, però no dins de les instal·lacions, perquè Laporta encara oficialment no ha pres possessió com a president, i per tant aquesta reunió era per decidir, per tantejar la situació. Laporta tenia encara una mínima esperança, però Pasqual ja té la decisió presa, i si no hi ha cap canvi, perquè han passat coses en aquesta reunió que t'explicaré ara, doncs en principi Pasqual tenia i té la idea de marxar en el projecte a l'Orient Mitjà. Mm-hmm. Què ha passat en aquesta reunió al marge de la cordialitat? Doncs bé, que Juan Carlos Navarro, el director tècnic, no seguirà. Ja està decidit que no continuï. De fet, ja fa dies que doncs, no exerceix com a tal. No, l'assemblea de la Lliga CB de la setmana passada ja Juan Carlos Navarro no hi va assistir. Va assistir Mario Bruno Fernández i també Xavi O'Callaghan, però no Juan Carlos Navarro. I la idea és que aquesta setmana o la que ve es prengui aquesta decisió, que Navarro vagi fora de la secció, es liquidi l'any que li queda de contracte encara a raó de 500.000 euros net. El paper de Mario Bruno Fernández, que ha sigut l'home que ha fet la feina bruta aquests anys, tot i no tenir les mateixes atribucions que Navarro, és que segueixi dins el club, però no està definit encara. La idea, però, és que es desplaci, que per tant entri un nou director tècnic, un nou director esportiu al Barça de bàsquet. Pasqual, doncs, si no s'ho repensa, no seguirà, i ara s'obre la travessa amb els successors de Xavi Pasqual, un dels quals, Xavi Ballesteros, avui l'ha publicat, és Željko Obradović, el tècnic amb més Eurolligues a la història, n'ha guanyat 9, actualment està sense club, s'ha de pensar si vol tornar a entrenar o no aquest mes de juny, té 67 anys, i en tot cas, doncs, això es decidirà aquests propers dies, però el que sembla clar, després d'aquesta reunió avui entre Laporta i Pasqual, és que Navarro això segur no seguirà, i Pasqual és molt probable que deixi ja la banqueta del Barça un cop acabi aquesta temporada.
Doncs aquesta és la informació que ens explica l'Ernest Macià aquí al Catalunya Migdia, després d'aquesta reunió que s'ha produït al matí entre Joan Laporta i Xavi Pasqual, i també al voltant d'aquesta decisió de Navarro, que no segueixi el club la temporada que ve. Ja que estem amb tu, Ernest, seguim amb bàsquet. El Barça encara podria acabar segon a la Lliga regular, i qui té partit avui és la Sisa Joventut, que a més organitzarà la Supercopa.
Sí, avui s'ha sabut, aquest mes de setembre, el Joventut que va organitzar l'última Champions League, la Final Four de l'última Champions League, però no hi va poder ser, doncs sí que serà en aquesta Supercopa, almenys com a club anfitrió. Això es farà al setembre. I em preguntaves per avui la penya, que també juga, i juga aquell partit que es va haver d'ajornar perquè el marcador no funcionava. El descans, 53-33, per tant és molt probable que la penya guanyi. L'Averaix també sembla que ja no està en discussió, en el sentit que la penya tindrà més victòries que l'Unicaja, i per tant doncs serà el penúltim partit de la penya a la fase regular. Té algunes opcions de ser cinquè, remotament quart, el més probable però és que acabi sisè aquesta fase regular.
Doncs això, al voltant de la penya podem sentir un
Adam
dels
Hanga, si et sembla bé. Sí.
Nos queda, bueno, un partido medio, ¿no? Este partido medio de contra Málaga, y pues yo creo que tenemos que acabar bien, ¿no? Y luego pues aún no sabemos, yo creo que hasta el último momento, contra quién vamos a enfrentar en el playoff, pero como dicho, intentaremos llegar lo más lejos posible.
I el Força Lleida, que passarà a dir-se, i l'Erna Lleida, a partir de l'1 de juliol, és un acord de patrocini que han tancat avui per les pròximes 3 temporades, i a la competició femenina l'Uni Girona incorpora per a les dues pròximes temporades la balear Juana Camilión, que arriba procedent de l'Estudiantes. Tornem a parlar de futbol. L'Espanyol ha presentat aquest migdia Monchi, Ramon Rodríguez Verdejo, com a nou director general esportiu, i una de les primeres decisions que ha pres, Sergi Andreu, és la continuïtat del tècnic.
Sí, era la principal incògnita aquest migdia a l'Auditori Segura Palomares, el que tothom volia saber, per bé que Manolo González tenia un any més de contracte. L'arribada de Monchi, però, feia pensar en un canvi a la banqueta. El nou director general esportiu ha estat clar en aquest sentit.
Manolo es la persona en la que vamos a depositar toda la confianza para conseguir lo que he dicho anteriormente, ¿no? Un proyecto sólido, ¿no? Que no sea algo efímero. Creo que es la persona idónea para ir seguir construyendo ese Español que creo que todos deseamos.
Com a línia mestra, Monchi aspira a donar solidesa al nou projecte de l'Ampeis, intentant ser el més ambiciós possible. Pel que fa al mercat d'estiu, demà mateix es reunirà amb Manolo González per dibuixar la propera plantilla, però ja ha deixat clar que, malgrat que hi haurà inversió, poc o molt, per ell els diners no són prioritaris.
El dinero no te da el éxito. Hay miles de proyectos que, a pesar de tener un potencial económico, no son exitosos. exitoso. Yo creo más en crear la estructura necesaria para, en un mundo tan competitivo como es el mundo del fútbol actual, donde los pequeños detalles marcan la diferencia, creo mucho más en eso. Y estoy convencido de que si el club, una vez que vayamos marcando los hitos, necesita una inversión, estoy convencidísimo de que la va a haber.
Monchi compaginarà, per cert, el nou càrrec a l'Espanyol amb la presidència del club de la seva ciutat, el San Fernando de Cádiz, de la tercera divisió andalusa. Avui ha estat presentat al costat de l'Ampeix enmig d'una gran expectació amb l'auditori Segura Palomares ple a vessar.
I a Girona comencen a assimilar la situació i després de les paraules del capità Stuani a les xarxes, ara ha estat el tècnic Mitchell qui també ha dit la seva, Eduard Solà.
El Girona de futbol encara no s'ha fet públic el futur de la banqueta si el tècnic Mitchell que acaba contracte renovarà o deixarà el càrrec. Les pròximes hores seran decisives perquè Mitchell i el director esportiu Quique Cárcel s'han de trobar cara a cara i decidir què fan. I mentrestant, com deies, ahir a la tarda Mitchell va fer una publicació a les xarxes socials on diu textualment: és un moment molt dur, la tristesa i el buit són enormes. Fa mal haver tingut la responsabilitat i haver fallat, però tinc la certesa que ens aixecarem, ho diu parlant en primera persona, perquè Girona és immortal. Aquest club tornarà a demostrar que el seu lloc és a l'elit. De moment no hi ha hagut cap comunicació per part de representants del club, que espera prendre la decisió sobre el futur de Mitchell i convocar una roda de premsa per donar explicacions. Ahir també hi va haver una publicació de Tomàs Lemar, que de moment és l'únic que s'ha acomiadat i deixa clar que marxa.
I hem començat el repàs de l'actualitat esportiva parlant d'Alexia Putellas, del seu futur i de l'últim partit que tindran a casa el Barça aquesta temporada, que juga demà, però avui juga l'Ona Badalona, que rep a la tarda el Real Madrid. És la penúltima jornada de la competició de la Lliga F, amb tot ja pràcticament decidit, Maria Chesena.
Sí, amb un Barça ja campió i el descens també tancat, l'únic al·licient que queda a la classificació és la lluita per la segona posició. El Real Madrid vol segellar avui mateix aquest subcampionat que estalvia una ronda prèvia de la pròxima Champions. Les de Pau Quesada, però, necessiten la victòria perquè tenen a només 3 punts la Real Societat, que juga demà contra el Barça. Amb aquest escenari, el Badalona buscarà fer-se fort a casa. Les de Marc Ballester ocupen la desena posició i encara tenen opcions d'acabar la temporada entre els 8 millors equips. Ballester parla així del duel i de l'aturada de la competició durant aquests dies.
Portem dos caps de setmana sense competir i en el tram final és ben difícil realment acabar amb aquestes bones sensacions perquè no tens continuïtat. Intentarem fer el nostre partit, intentarem estar el més a prop possible de guanyar el Real Madrid i res, moltíssima il·lusió d'estar a prop de la nostra gent.
És l'últim partit de la temporada davant de la seva afició en una jornada de la Lliga F que es completarà demà al vespre amb el Deportivo Espanyol.
9 minuts i les 3 de la tarda. Farem ara una pausa i després... Després de gairebé 3 dècades, els Knicks tornen a una final de l'NBA.
Catalunya migdia.
Arriba Fira Gran 2026 al Saló de la Gent Gran. 3 dies de teatre, música, tallers, manualitats, cinema i conferències. Un espai per cuidar-te, informar-te i gaudir. No t'ho perdis, perquè l'edat no defineix tot el que et queda per viure. Vine a Fira Gran 2026, del 27 al 29 de maig a la Farga de l'Hospitalet. Més informació a firagran.com.
Doncs estava plovent i pam, un senglar que creua. Ostres. Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre. Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
Si veu un elefant volant i ni s'immuta. Si passa un mico en bicicleta i ni se'l mira. Si aterra un ovni i ni es mou. No està enganxat a una pantalla. Està llegint Cavall Fort.
Subscriu-lo a cavallfort.cat o al 93 218 6220. No tindrà ulls per a res més.
Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901-2233-44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Silenci, tecnologia, potència. Així sona el futur. Descobreix el nou MGA-Kessa Plug-in Hybrid amb fins a 100 km en moda elèctrica Quadis British, on trobaràs el millor servei cada dia més a prop teu. A la zona franca, la Maquinista, Urgell, Sant Boi, Mataró i Granollers. MG ha canviat. Ara toca a tu. Quadis British.es.
Dimecres, Cuenta Guerra, la família d'Olalla Moreno.
Sargento Tomás Morado Muñiz.
El treballer va estar lluitant en aquest front per aturar l'ofensiva franquista.
A ell l'investiguen per comunista.
Què dius?
I el besavi Tomàs, el van portar a un camp de presoners, el van fer anar a lluitar amb l'exèrcit franquista.
Em sento com dins d'una pel·lícula molt dura, molt impactada estic jo.
Quanta guerra. Dimecres a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
A l'NBA, els Knicks tornaran a disputar una final després de més d'un quart de segle i ho han fet a més eliminant per la via ràpida 4-0 els Cleveland Cavaliers. Jan Ortuzar.
Els Knicks han guanyat per 93-130 Cleveland per superar en contundència les finals de conferència en l'est. Els de Nova York fa 27 anys que no arribaven a unes finals de l'NBA quan ho van aconseguir amb jugadors com Patrick Ewing o Latrell Sprewell al planter. Es van enfrontar els San Antonio Spurs de Tim Duncan i David Robinson encara que van perdre per 4-1. Els únics campionats guanyats pels Knicks daten de 1970 i 1973, quan hi havia jugadors com Willie Reed o Walt Frazier. L'MVP de la final de la conferència, Jalen Brunson, ha dit que tornar a portar unes finals als Knicks significa molt per ell.
Significa molt per mi. Tampoc seria aquí sense els meus companys. La confiança que han tingut en mi, els entrenadors, els aficionats... Sense ells, res d'això és possible.
Nova York espera a la final un rival entre els San Antonio Spurs i els Oklahoma City Thunder, una final de l'Oest empatada a 2 ara mateix.
Decidiran les semifinals de l'hoquei lliga masculina d'hoquei patins. Ja hi ha un equip classificat, el Liceu, i avui se'n decidiran els altres tres que sortiran d'eliminatòries que enfronten 6 equips catalans, Montserraia.
Sens dubte que l'eliminatòria amb un ambient més escalfat serà la que juguen Calafell i Reus. Els del Baix Camp van guanyar primer partit 1-8, però el van donar per perdut 10-0 per alineació indeguda arran d'una reclamació presentada pel Calafell. El segon partit el Reus va guanyar 2-0 i per poder ser semifinals hauran de guanyar un tercer partit avui a la pista del Calafell. Així ho afronta el porter del Reus, Càndid Ballar.
És uns quarts de final una mica típics, no? Que has de guanyar els tres partits per passar als semis. Però bueno, és el que ens toca, és el que hem d'anar a buscar i vam forçar el tercer partit, per això vam guanyar i anirem allà a totes perquè és una final, és tot o res.
Qui guanyi avui, Reus o Calafell, s'enfrontaran semifinals al Liceo. A l'altra banda del quadre, les eliminatòries també estan empatades a un triomf. Els partits Barça-Noia i Igualada-Voltregà decidiran qui accedeix avui a les semis. Els blaugranes, actuals campions de Lliga, volen fer valer el factor Palau. Ricard Ares, tècnic del Barça.
Sabem que hem de treballar bé, que hem d'estar en totes les fases del joc ben concentrats, però l'equip està molt conscienciat i amb la nostra gent volem fer un gran partit per guanyar-lo.
I l'Igualada, que ahir celebrava els 75 anys d'història, rep el Voltregà a les Comes. Tots els partits són a 8:45 del vespre. Les semifinals de l'hoquei Lliga masculina començaran aquest divendres.
I l'arquera del Catllà, Elia Canales, ha guanyat la medalla de plata a l'europeu de tir amb arc d'Antàlia, de Turquia. D'aquesta manera, Carles Vila revalida el segon lloc aconseguit a l'europeu d'ara fa 2 anys.
Canales va perdre en una final molt disputada contra la russa Nuriniso Makhmudova per un resultat de 6-4. També va guanyar la medalla de bronze a la competició per a equips mixta, formant parella amb l'aragonès Andrés Temiño.
La veritat que les expectatives doncs han sigut les que són i el resultat, la veritat que molt contenta. Sí que és veritat que, òbviament, m'hagués agradat guanyar la final, però quan no és, no és i al final jo no puc controlar el resultat i sí que és veritat que vaig donar tot el que podia donar i després per mixtes, doncs molt contenta també, vam guanyar la final del bronze.
Elia Canales afronta ara la temporada a la Copa del Món abans de centrar-se en altres competicions internacionals amb l'equip espanyol, com per exemple els Jocs Mediterranis al mes d'agost.
I avui recuperarem un espai on al Catalunya Migdia parlem de llibres i documentals esportius. Jordi Foley! Oh, right!
Couldn't tell you how I did it.
A veure, Marta García, què és Jamie Vardy and Toll?
Doncs és un documental centrat en la figura d'este jugador d'ara 39 anys, nascut a Sheffield, que repassa la seva insòlita vida. Va començar jugant a futbol com a aficionat mentre treballava en una fàbrica amb 20 anys, una fàbrica de pròtesis ortopèdiques. 5 anys després, fitxa pel Leicester City i ja amb 28 anys debuta amb Anglaterra per acabar guanyant la Premier, una fita de la que en este 2026 se compleixen 10 anys. El documental parla del canvi que experimenta la seva vida, de ser una persona senzilla, conèixer la família èxit, però aquí no aconsegueixen canviar. Vardy d'una vida pot ser poc professional, però molt rentable sobre el terreny de joc, a més de mostrar també aspectes personals importants d'aquest documental, com per exemple quan descobreix que son pare és realment el seu padrastre. Les coses han canviat i ara el Leicester, després de 2 descensos consecutius, militarà en la tercera divisió. A més, Vardy ha consumat un altre descens enguany, amb el Cremonese italià que ha baixat a la Sèrie B. El documental de 90 minuts i estrenat amb motiu d'aquest 10è aniversari del títol de la Premier League del Leicester, ja el teniu disponible en Netflix.
I acabarem repassant altres qüestions del dia. Marta, comencem pel motor.
Sí, perquè el campió de MotoGP, Marc Márquez, vol reaparèixer este cap de setmana en el Gran Premi d'Itàlia al circuit de Mugello, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio. El tro de Cervera té hora este dijous per veure els metges del Mundial i espera que li donen el permís per disputar la 7ª cita de la temporada. Márquez està de baixa des de l'accident del 9 de maig passat en França, quan el va obligar a passar pel quiròfan per operar-se de l'espatlla dreta. I qui encara en té per a dies és el seu germà Àlex, subcampió, que també va passar pel quiròfan uns dies més tard per operar-se d'una fractura en la clavícula.
Doncs comencem i acabem amb motor i el repàs de l'actualitat esportiva, les 7 més esports, el Tot Costa, i ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.